Bé, bona tarda a totes i a tots. Començarem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca. La convocatòria número 19, ordinària. En el punt primer de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Tots els regidors han rebut l'acte. Hi ha alguna esmena a fer?
No.
No? Per tant, quedaria aprovada per unanimitat. El punt número 2 és informacions d'alcaldia i despatx oficial. Faig una reunió amb els tècnics dels residus del SIGMA per fer seguiment de la recollida selectiva. Fem una reunió amb els tècnics d'educació i l'arquitecte tècnic del Consell Comarcal per parlar de la reforma de la cuina de l'escola. Participo del programa d'Olot Televisió, l'alcalde respon. Faig una reunió amb els tècnics del Consell per enllestir els projectes del Pla d'Obres de la Generalitat. Em reuneixo amb la Unió Esportiva Castellfollit. Em reuneixo amb el nou director de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya per parlar de futures feines a la cinglera. Participo de l'assemblea anual de l'Associació de Micropobles. Participo d'una entrevista amb el diari El Punt Avui. Faig una entrevista per promocionar Castellfollit a la Ràdio Pública d'Astúries. Assisteixo al Dia de les Esquadres, que és la festa que celebren els Mossos d'Esquadra en el dia del seu patró a Olot. Assisteixo a la presentació de la memòria anual del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Em reuneixo amb la nova junta de la Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. Participem en una reunió amb el Departament de Justícia on ens presenta el nou sistema de mediació de conflictes. Participo de la sessió de treball de dinàmic per planificar les actuacions de l'any 2026. Participem en l'acte de compra del Castell de Santa Pau. Em reuneixo amb el cap dels Mossos de la Comissaria de la Garrotxa. Em reuneixo amb el director de Serveis Territorials d'Educació de Girona. Participo del Consell d'Alcaldies de la Comarca de la Garrotxa. I després, com sabeu, ahir mateix, però ja fa un mes i mig, com a Ajuntament rebem dos premis a la tasca que es fa des de la regidoria de participació i bon govern i des dels treballadors de l'Ajuntament, que és l'Info Participa, en el qual ens donen un premi, diguéssim, per la transparència, feina tant dels treballadors com de la regidoria, o com ahir, que es va donar, vam quedar, diguéssim, el primer premi entre els ajuntaments del 501 al 1.000 habitants com a reconeixement en el govern obert, transformació digital. Des d'aquí agrair als treballadors de l'Ajuntament, que també és gràcies a ells i al seu esforç que s'hagi aconseguit aquest premi. I per acabar, ens concedeixen una subvenció per la digitalització de part de l'arxiu municipal amb un import de 3.300 euros. Passaríem al punt número 3, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Tots heu rebut els decrets. Hi ha alguna esmena a fer? No? Per tant, com que és un donar compte, no ho votarem. El punt número 4 seria donar compte dels informes d'intervenció municipal sobre el període de mig de pagament i l'estat d'execució del primer trimestre de 2025. Senyor secretari, quan vulgui.
Sí, bé, hem donat compte, com fem cada trimestre, de l'estat d'execució. Llavors, fem aquest seguiment del primer trimestre, que és simplement comunicar les dades de la tresoreria i dels préstecs que tenim. I en quant al període mig de pagament, aquest trimestre ens ha sortit 19 en 62 dies, per tant estem pagant dintre del termini, que és el que ens marca la normativa.
Gràcies, secretari. El punt número 5 seria ratificar els decrets d'alcaldia, que és ratificar el nomenament del secretari del Registre Civil. Com sabeu, fins al ple passat teníem en Lleir, que era el secretari, diguéssim, d'Habilitat Nacional, que doncs, durant uns 3 mesos ha estat a l'Ajuntament de Castellfollit. Ara té un altre destí, per tant, en Joel, diguéssim, doncs, que va guanyar la plaça d'atac, diguéssim, doncs, assumeix les feines de secretari accidental fins que en Lleir, doncs, diguéssim, no decideixi tornar, ja que ara està en una comissió de serveis en un altre ajuntament. I el que es fa aquí és nomenar una altra vegada en Lleir com a secretari del Registre Civil. S'ha de votar això, eh?
S'ha de votar, sí.
Sí, sí. Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Passaríem al punt número 6, que seria l'aprovació, si s'escau, del Pla Econòmic Financer de l'exercici 2025-2026. Senyor secretari, quan vulgui.
Sí. Bé, derivat de les regles fiscals, entre d'altres, l'Ajuntament ha de complir bàsicament 3 criteris, que són l'estabilitat pressupostària, són la regla de la despesa i el deute viu. Val? En l'últim ple es va donar compte de la liquidació del pressupost i es va deixar constància de que un d'aquests tres criteris, que és la regla de la despesa, no es complia. Val? No es complia. La regla de la despesa bàsicament és un límit que ens fixen any a any. Llavors, què ha passat que, de despesa? Que aquest límit, com el 95% dels ajuntaments de la província de Girona, s'ha superat. Val? Llavors, perquè fins a l'any passat les regles fiscals estaven suspeses degut al Covid, que es van anar prorrogant. Llavors, en aquest sentit, l'Ajuntament ha superat la regla de la despesa. Per què? Perquè bàsicament es va demanar un préstec per fer l'enderroc del Museu de l'Embotit per poder fer el nou vial. Llavors, el fet de demanar aquest préstec ha fet superar aquest llindar, val? I per tant hem de fer aquest pla econòmic financer, que no és una qüestió, diguem, delicada, perquè seria delicada si haguéssim superat també l'estabilitat pressupostària, que no se supera, perquè ja va veure de la liquidació que es compleix sobradament, i també el deute públic, estem al voltant del 27%, quan la norma et diu que has d'estar per sota el 75%. Per tant, estem molt bé, simplement, per sort, és un pla econòmic financer que només hem de redirigir aquesta desviació. Ho hem de fer durant aquest exercici o següent. Val? La regla aquesta s'ha de complir tant el 25 com el 26. S'ha preparat el pla econòmic i financer que us hem traslladat, bàsicament amb la mesura aquesta de reduir despesa, bàsicament d'inversions, per poder complir aquest llindar. Aquest pla s'ha d'enviar al Ministeri d'Hisenda i també a tota la financera. Per tant, es porta aprovació per això, perquè s'han tornat a posar les regles de la despesa en funcionament i llavors la gran majoria s'ha incomplert. Nosaltres en aquest cas és per això, diguem, no és un incompliment estructural de l'Ajuntament, ni molt menys. Val? Per tant, és un fet puntual que entenem que es pot redirigir de forma bé.
Gràcies, senyor secretari. Aquest punt s'ha de votar. Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Passaríem al punt número 7, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la Comissió Especial de Comptes. Com sabeu, la Comissió Especial de Comptes és un òrgan de l'Ajuntament que reuneix un cop a l'any, que és, diguéssim, per fer el tancament econòmic de l'any anterior. L'any passat aquesta comissió estava formada per un representant, pel president en aquest cas, que era l'alcalde, hi havia una vocal que era la Meritxell Ribas, hi havia i un altre vocal que era la Gerina Cornellà en representació del grup de Junts. En el moment en què el grup de Junts, diguéssim, hi ha una regidora que passa al grup no escrit, aquesta comissió s'ha de modificar. Passa que l'any passat no hi vam ser temps de modificar-la, per tant es modifica aquest any, perquè diguéssim, la nova composició d'aquesta Comissió Especial de Comptes seguirà sent, doncs, l'alcalde, diguéssim, el president, la primera vocal, la Meritxell Ribas Pujolàs, la segona vocal, la Janina Cornellà Reixac, la tercera vocal, la Susana Espriguela González, i el secretari, que serà el secretari de l'Ajuntament. I això és el que votem en el punt número 7. Vots a favor? Perfecte. Passaríem al punt número 8. Si us sembla, el punt número 8 i el punt número 9 els explicaré junts, i si no ningú té inconvenient, doncs també els podríem votar junts, que és l'adhesió al pacte d'alcaldies pel CILMA i l'energia sostenible. Us explicaré una mica el que és tot plegat. El primer punt, el que fem és aprovar, diguéssim, l'adhesió en aquest pacte, i la segona és l'aprovació d'aquest pacte. La Comissió Europea ha posat en marxa el que he denominat el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l'escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes en moltes ciutats europees. El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant les actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. Les autoritats locals i regionals, en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s'hagin endegat accions per reduir les emissions, l'adaptació contínua és en un complement a la mitigació necessària i indispensable. Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir d'aquesta forma a reduir la dependència energètica i a protegir els consumidors més vulnerables. El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global integrat a llarg termini i sobretot basat la participació de la ciutadania. És per això que s'ha considerat que les ciutats s'han de liderar l'aplicació de les polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció del programa d'eficiència energètica en els àmbits com el transport urbà, l'edificació i, a més, de la promoció de fonts d'energia renovables en l'àrea urbana. Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 un 55% fins a l'any 2030, a esdevenir climàticament neutres el 2050 i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i a esdevenir més resilient. Per tot això, doncs, proposa els següents acords. Que és l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca fa seus els objectius de la Unió Europea per l'any 2030 i adopta el compromís per reduir les emissions de CO2 en el seu territori en un 55% el 2030, per ser neutres en emissions el 2050 i esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la creació dels plans d'acció. L'Ajuntament de Castellfollit es compromet a elaborar un pla d'acció del clima i l'energia en un termini màxim de 2 anys des de la data d'adhesió al pacte. La base de la documentació respondrà a les directrius que estableixen per part de la Comissió d'Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari de base d'emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos del canvi climàtic. Per la realització d'aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, la coordinadora territorial del pacte a les comarques gironines. Tercer, l'Ajuntament de Castellfollit es compromet també a elaborar un informe de seguiment cada 2 anys des de la data de l'enviament del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius. Faculta l'alcalde de Castellfollit perquè signi el formulari d'adhesió al pacte i reconeixer que l'Ajuntament de Castellfollit serà suspès de la iniciativa subjecte a la comunicació prèvia per l'escrit a l'oficina del pacte en cas de no presentació dels documents esmentats anteriors. Sisè, comunicar-ho a l'oficina del pacte de Brussel·les mitjançant el registre de la planificació web i a la Diputació de Girona. Bàsicament, aquest pla ja fa diversos anys que l'estem tirant endavant, té relació amb la posada en marxa de diferents plaques solars o aïllaments, per exemple, a llar d'infants, que aquest any acabarem d'aïllar-la tota, o amb les llums LED que també, diguéssim, aquest any es farà mitja travessera i l'any que ve es farà l'altra mitja, o totes les actuacions, per exemple, que es faran en el local de la piscina, on, si tot va bé, hi haurà la primera comunitat energètica de Castellfollit. Per tant, tot va en aquest sentit i en els compromisos que assolim com a Ajuntament. Llavors, si ningú té cap inconvenient, votaríem el punt número 8, que seria l'adhesió al pacte, i el punt número 9, que seria el pacte en si. Algun inconvenient?
Sí. A mi, no sé com va això. Així? Vale. A mi, si m'ho permet, m'agradaria fer el meu raonament i a mi m'agradaria explicar, perquè aquestes energies considero que no són sostenibles, m'agradaria explicar a qui beneficien, m'agradaria explicar qui hi ha darrere, els milions que hi ha darrere dels renovables, m'agradaria preguntar si això ho paguen els polítics i, o que no, si es traurà dels impostos de la ciutadania i explicar quin és el full de ruta dels fons d'inversió que hi ha darrere. És a dir, és una pèrdua de sobirania. MITECO és l'acrònim del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que pertany a la vicepresidenta tercera del govern. Aquesta senyora va autoritzar la construcció de 18 gigabytes les noves instal·lacions en renovables i detalla que es podran construir 283 projectes, un 67% dels 428 que varen iniciar la tramitació i el 78% es faran després d'experimentar modificacions per complir diverses condicions, sobretot d'índole ambiental. La construcció de les instal·lacions requereix una inversió de 17.000 milions, que és un pastel bastant golós per a aquests fons d'inversió. No sé jo qui deurà posar la urpa en aquests diners que es gastaran.
I diuen ells, sempre sabeu que aleguen alguna cosa perquè ens soni, ens entri bé, que es crearien 300.000 llocs de treball. Seria molt divertit, però penso que va ser que no. La potència projectada correspon a instal·lacions solars, fotovoltaiques, i la resta són majoritàriament per eòliques. Vale? Aquestes instal·lacions reforçaran el llindar del creixement d'energia renovable del Pla Nacional Integral d'Energia Renovable, segons ella. El periòdico diu que el govern autoritza la construcció de quasi 300 parcs renovables per un valor de 17 milions d'euros. El Ministeri per a la Transició Ecològica dona llum verda als 88% projectes eòlics i solars que havia rebut la seva resolució ambiental i la llicència, com ella ha dit, i que caducarien l'any 25. El significat, quin és el problema d'això? Les renovables, bueno, primer començaria a dir-vos que si us en recordeu no fa gaire que hem quedat sense llum tots. I hem quedat sense llum tots i ens han hagut d'ajudar França i Portugal amb les nuclears. Vale? Les renovables no són el que ens expliquen i per més inri són menys renovables i menys respectuoses amb el medi ambient del que ens volen fer creure tots aquests Europa, i ja sabeu que Europa, vull dir, no ens hem pas d'enganyar, parlem clar, vull dir, ho vivim cada dia, es tiren calés de tot arreu. Vale? Llavors, us he dit que no eren més respectuoses d'això. I sota el meu punt de vista, la meva moral em diu que la gent té l'obligació de saber això que estic dient ara. És un resum, és molt resumit, però suposo que ho enteneu. El juliol es va aprovar que es desmantellessin les 7 centrals nuclears entre el 2027 i fins al 2035. I això fa que la nostra dependència energètica passarà a ser quasi total. Ho hem vist aquest fa poc quan se'ns hem quedat sense llum. Perquè a veure, el problema de les renovables quina és? Que si no hi ha sol, no hi ha energia a la red. Si no hi ha vent, tampoc hi ha energia a la red. Per tant, el problema està en que l'energia serà intermitent, el que ens ha passat ara i que no volíem. Llavors, l'altre problema és la ineficiència. O sigui, necessitem, i això és molt important, i m'agradaria dir-ho molt en calma, que necessitem 25.000 hectàrees de plaques solars per tenir la mateixa energia que té una planta nuclear. Eh? Què fa això? Això li fot un mal al paisatge bestial, i no, ja no tant parlo de vista, sinó que el mal el fa a la biodiversitat i al medi ambient. O sigui, no són sanes tampoc aquestes. Tot això que s'aprovarà ara i que la majoria de gent no sé si desconeix, jo intento explicar-ho per si hi ha algú que no ho sap, és que aquests projectes van a terrenys agrícoles. O sigui, faig un petit incís. O sigui, si us heu fixat, i això hi estareu tot d'acord, no cal que em contesteu, però ho vivim el dia a dia, hem perdut sobirania cultural, estem perdent sobirania energètica i per ende perdrem sobirania alimentària. Només ens quedarà perdre l'ànima si els hi donem tot a Europa. En cas de les fotovoltaiques, és el cas, per exemple, de la que us deia que van en terrenys agrícoles, el cas de les fotovoltaiques. I si possible, aquestes fotovoltaiques, el que volen, vull dir, anirà en terrenys que hi ha regadiu. I per què? Doncs perquè aquestes necessiten netejar constantment la pols de les plaques solars, entre d'altres coses. I també, i sobretot molt important, perquè aquesta gent, aquests fons d'inversió, tota aquesta gent aquí a Europa es ven per un plat de llenties, volen els nostres drets de l'aigua, un dret històric. Saps? El dret de l'aigua, suposo que també ja ho sabeu, però ho explico, són les diverses llibertats fonamentals que hem tingut tota la vida que ens protegeixen a nosaltres d'abusos i de discriminacions en l'accés a aquests recursos. Ho sento, saps? El significat i el problema d'això ja us ho he explicat. Llavors, també necessitem una protecció contra... El que fan els drets de l'aigua és que ens protegeixen doncs, a talls arbitraris i il·legals de subministrament d'aigua. Un tall arbitrari, per més que ens diguin, ha sigut aquest que ens han fet ara. Algú sap, ens han explicat la raó. La raó no cal que ens l'expliquin perquè a dia d'avui ja moltes coses no ens les creguem i sabem ben bé per quina raó. Fixeu-vos-hi que al cap de poc d'aquest tall de llum estem signant aquest PAESC. El dret de l'aigua està reconegut com un dret humà fonamental, essencial per la vida digna i per la salut. Per tant, com a persona, Com a persones no podem estar privats de manera injusta i sense cap justificació adequada. Per aquesta raó, jo a l'equip de govern, els que votaran, jo us voldria fer una reflexió, i és dir, vull dir, a la política, a no ser que tu em vulguis fer una professió, no hi estàs pas sempre. Vull dir, tenim vida abans i tenim vida després, i estar a la política, sobretot en pobles, és un avantatge perquè puguem lluitar i fer coses per la gent, saps? Perquè en definitiva, quan no estarem nosaltres a la política, nosaltres formarem part, si m'ho deixeu dir així, d'aquestes víctimes, i els nostres fills igual. Per això jo entendré que, per exemple, ho veieu diferent que jo i voteu a favor, o entendré també que us degueu el que us heu de deure, també ho entendré, però reflexioneu-hi abans, perquè és un moment que és un error, i com ella ha dit, no obliguen de moment, no? No sé quina frase ha dit al començament, que me la volia apuntar i no ho he fet, error, és que t'estan suggerint que ho facis, de moment no és una imposició. Més que, ja està, què més volia dir? Gràcies. Després fa el mateix, perquè el PAES, que aquest parla de l'ocasiditari, també parla de les baixes emissions, que ja ho ha dit el senyor alcalde. Les baixes emissions no és res més que un impost que s'han inventat aquesta gent d'Europa, repeteixo, per tal de recaudar més diners. Les zones de baixes emissions està clar que són de manifesta injustícia i una violació dels drets fonamentals, altra vegada, de la nostra llibertat de circulació. Atenten contra la família, contra la llibertat d'empresa, contra el treball, contra els autònoms. Vull dir, té gràcia que, a més que això, vull dir, que això hagi sigut generalitzat no sols a Espanya, sinó que també s'ha generalitzat a tota la Unió Europea. I per què dic això? Perquè és que fan un cafè per tothom. Vull dir, baixes emissions a la Selva Negra, les mateixes que hi poden haver a Milà, per exemple, no. Baixes emissions, avui ha sortit un escrit també al diari que està dient que ens diuen que no hi ha baixes emissions. Baixes emissions, per exemple, a Bèlgica i no sé quin altre poble d'aquí al nord, tenen emissions zero, vale? I no les tenen per la contaminació, les tindran per altres coses, per fàbriques, pel que sigui. Vull dir, no contaminem nosaltres. Vale? Una vegada més, a través de l'Agenda 2030, una agenda que impulsa una sèrie de restriccions que es propaguen en diferents àmbits de la societat, està clar que les coses, fins que ens arribin i ens en sentim, no els n'hi fem cas, però és que això jo penso que no ens n'enterem, perquè ja ens està afectant, acabem de passar-lo de la llum. I vull dir, suposo que fins que no ens toqui no ens n'adonarem, però sàpiga que ens tocarà a tots. I serà ben bé un petit reducte, i m'agradaria trobar les paraules adequades, o sigui, un petit reducte de polítics, perquè els polítics de baix, un cop els hauran servit i els hauran donat això per un simple plat de llenties, també els hi trauran el plat de llenties, perquè aquesta gent un cop estan servits no coneixen l'amo. Una vegada més, a través de l'Agenda 2030, ja us ho dic, i no ens n'adonem dels perjudicis que ens causen o que ens causaran. I us deia, un exemple pràctic, també ha sortit a la tele, m'ho vaig veure que era ahir o abans d'ahir, una planta de biogàs situada a la Colmenar Viejo, que va sortir ahir per les notícies, que és un poble que es deia Tres Cantos, concretament. Vull dir, molts dels veïns els van convèncer i van abogar per les renovables. Aquell dia varen manifestar que estaven, aquest dia que vaig veure jo a la tele, estaven en contra perquè havien vist com allò que li en diuen energia renovable o energia verde, ho deien en castellà, es converteix en una energia podrida. I que serveix per la recaudació dels ajuntaments en base a una injustícia contra els ciutadans. Les restriccions aquestes, les etiquetes, recordeu que molts cotxes porten etiquetes de color verd, de color groc, no és res més, una vegada més, una manifesta ideologia d'aquesta gent d'Europa, saps? Vull dir, aquí t'estan marcant com a pobre, saps? Vull dir, reaccionem, perquè els polítics, jo m'incloc, i tant és que siguem independentistes, no independentistes, d'esquerra, de junts, del que sigui, sabeu què vull dir? T'estan prenent el pèl. I llavors havíem dit que aquesta gent havien dit, no sé si era fa 15 anys, ens van dir que no sé qui havia el govern llavors, que mai es prohibirien. Era una marca que havíem de tenir allà, però que mai ens prohibiria l'entrada. Fixeu-vos, ja no pots entrar. Què passa? No pots entrar a portar el teu net a l'escola, no pots entrar a portar la llet que t'ha sobrat a la teva jove, no pots entrar, o sigui, estan atacant a l'autònom, al treballador, perquè dius, bueno, un polític també és un ciutadà, sí, és un ciutadà, però un polític té un sou de polític, no té un sou de jubilat, no té un sou d'autònom, no té un sou de treballador. Vull dir, enteneu? I on ens volen portar? Doncs a fer-te pensar que som lliures, que ho som de lliures, quan en veritat vivim en una presó constantment, en una gàbia. El que passa que no sé, no es veu que la veritat no ens agrada sentir-la. Hem entregat la sobirania, us ho he dit abans, hem entregat la sobirania cultural, avui entregarem l'energètica, per ende entregarem l'alimentària, com us deia, i finalment els hi entregarem l'ànima. I llavors ja no hi haurà res a fer. Què més? L'exemple que us posava era la Selva Negra. Reduir suposa millorar la qualitat de l'aire. A la Garrotxa, per exemple, tenim una contaminació lumínica, la més mínima, la més petita que hi ha a pertot. Vull dir, aquesta gent quan fan això del CO2, obliguen moltes vegades a entrar per un carrer i entrar per un altre. Que esteu fullit, què farem? Perquè només podem entrar, vull dir, fa molt poc que obrirem un carrer per entrar del carrer vell al carrer nou, però sempre estarem obligats a passar per aquest carrer, senyor alcalde. I el que us deia, vull dir, aquí a Lombardia, el lloc era Lombardia i Bèlgica, són igual a zero les emissions i no es respira aire pur mai, però no per un excés de contaminació de vehicles, sinó per la pròpia idiosincràsia de la zona, el que dèiem abans, que ha dit idiosincràsia, perdoni, volia dir alguna cosa? Del seu medi ambient i la seva naturalesa i les fàbriques segurament. Les zones de baixes emissions són un frau ecològic. Repeteixo, les zones de baixes emissions són un frau ecològic per part del règim autoritari d'Europa.
Senyora Cornellà, té la paraula, però sí, li demanaria, sisplau, que està fent una sèrie de reflexions molt interessants que, diguéssim, que li agrairia que anés al gra, diguéssim, i es centrés bàsicament en l'eficiència energètica.
Ja ho és, un gra, això.
Però vull dir que, si pot ser, doncs facin via.
Estic fent ús del meu torn de paraula, suposo que no passa res, no? Continuo. Les zones de baixes emissions són un frau ecològic.
Pot continuar, però centris en el tema, sisplau.
Gràcies. Nacionals, i també en aquest cas ja està centrada en el tema, podríem dir que li en diuen democràcia i no ho és, i també podríem dir que les zones de baixes emissions són una part més del control social a la ciutadania. I tinc clar que hi ha moltes persones que pel que sigui no ho arribaran a entendre, de que estem davant d'un control social brutal i venen que els afecta la família, bueno, ja us he explicat això, i la conseqüència directa de tot això és un millor espai d'aire net per la ciutadania, i no ho és una millor distribució del parc mòbil, que és el que ha dit el senyor alcalde, en determinades províncies per tal de no generar malalties respiratòries, i és mentida, que siguem més solidaris amb el medi ambient i no contaminem i respirem l'aire més pur, i és mentida. Vale? I què s'amaga darrere de tot això? Doncs castigar la ciutadania, restringir les llibertats individuals de circulació, d'empresa, llibertat d'autònoms i de treballadors, de polítics no. I en general saquejar el ciutadà a base de multes injustes i impostos. I es disfressa de sostenibilitat quan la realitat és que són uns autèntics, i per disculpi senyor Reverter, però és un adjectiu, està registrat al RAE, pirates, corsaris que roben a la ciutadania. Gràcies als governants, als polítics, tant li fa el color, us ho he dit abans, però sobretot el que estem vivint ara, que és esquerres, socialistes, tot aquest món woke, independentistes o no independentistes, és igual, i també m'hi he ficat junts, vull dir, venem a la ciutadania, ens venem per un plat de llenties i venem a la ciutadania. I el senyor Reverter, per exemple, no ha llegit perquè ja ha fet bé, ha llegit el que interessava, però això que ens han passat, aquesta guia, que té ell i que tenim tots, hi ha molta...
Perdona, un segon, sisplau, demano silenci. La regidora està parlant, quan acabi, si en cas, o quan acabem el ple, ja tindreu oportunitat de parlar. Gràcies.
Per exemple, aquí hi ha un punt que et posa, us posa, guia per dur a terme instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en equipaments públics finançats per la ciutadania. Vull dir, ells no enganyen, el que passa és que nosaltres ho volem saber, no ho vulguem saber, ens interessi, no ens interessi, però després vull dir, no cal tampoc queixar-se, saps? Què més? Ah, i ja estic, senyor Reverter.
Bé, entendrà que jo he anat apuntant cosetes, però l'única cosa que ens ha demanat el equip de govern és que reflexionem. Val? Per tant, reflexionarem, passem a la votació, si us plau. Vots a favor?
Sí.
Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat. Passem al punt número 10, que és amb la moció de suport a la Bressola, que és una escola, diguéssim, que fomenta el català a la Catalunya Nord. A veure què. La Bressola és una xarxa d'escoles associatives catalanes a la Catalunya Nord, creada l'any 1976 amb l'objectiu principal de preservar i promoure la llengua i cultura catalanes mitjançant un ensenyament immersiu en català. Des de llavors ha estat reconeguda pels seus bons resultats educatius i en concret per l'èxit del seu model d'immersió lingüística, tot i que la pràctica totalitat dels seus alumnes no tenen el català com a llengua inicial. L'aprenen ràpidament i l'adopten com a llengua d'ús social. Conjuntament amb les dues escoles arrels de Perpinyà, són els únics centres educatius d'obligatòria amb immersió en català en aquest territori. Actualment, la Bressola formen avui 9 centres educatius, 7 escoles i 2 col·legis, repartits per diversos municipis de la Catalunya Nord. Compta amb 1.100 infants escolaritzats i ofereix una educació de qualitat que fomenta la llengua pròpia del territori, l'arrelament cultural i els valors de la diversitat i la inclusió. El govern de Luis Aliot, de l'Ajuntament de Perpinyà, ha retallat una subvenció de 60.000 euros del consistori. A més, ha incrementat les càrregues en fórmules d'impostos. La inflació desbocada dels últims anys, sumada a la manca d'ajuts de les administracions nord-catalanes, han abocat l'entitat a una situació crítica. El passat 14 de gener, l'entitat educativa va demanar l'ajuda urgent a l'administració francesa, avisant que corria risc de deixar de pagar sous i tancar centres. Tot seguit, diverses entitats i institucions d'arreu del país catalans han respost a la crida anunciant donacions per garantir-ne la viabilitat econòmica. La campanya iniciada per Òmnium Cultural va aconseguir més de 50.000 euros en 48 hores. El govern de la Generalitat ha anunciat que incrementarà la seva aportació, que era de 650.000 fins a 800.000. I després del crit d'alerta de l'entitat, diversos partits polítics, com Junts, Esquerra, la CUP, també han anunciat diverses iniciatives per protegir l'entitat educativa i donacions. Aquesta mateixa moció ha estat aprovada per diferents consells comarcals i diferents municipis de tot Catalunya. La Bressola necessita suport financer per continuar amb la seva important tasca educadora i cultural, especialment en un context de creixement i ampliació de la seva oferta educativa per respondre a la demanda creixent de les famílies que volen educar els seus fills en català. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Reconèixer la importància de l'escola Bressola com en la preservació de la llengua i la cultura catalana a la Catalunya Nord. Donar suport a les iniciatives de sensibilització que es promoguin a nivell comarcal per contribuir a divulgar sobre la Bressola i a créixer el sentiment de germanor dels garrotxins amb els promotors i beneficiaris del projecte. En fi, amb els catalans que habiten a la Catalunya del Nord. I comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. Alguna cosa a dir?
Sí. A veure, jo voldria preguntar per quina raó no se'n fan càrrec les administracions seves locals. Pregunta primera. La segona és per què no...
La pregunta, sisplau.
Sí, sí, sí. Per quina raó no se'n fan càrrec les seves administracions locals? Per què no els subvenciona el Departament dels Pirineus Orientals i la Regió Occitana? I bueno, jo, si vostè vol fer la contesta, jo ja la tinc, però...
Sí, no, jo bàsicament és perquè malauradament en aquesta part de la Catalunya Nord i governa tots aquests que diguéssim que controlen les elèctriques i que diguéssim es queixen dels WOCs i aquestes coses. Per tant, com que són una colla de feixistes, no volen donar suport al català. És així de clar.
Vale,
i per tant, des de la Catalunya del Sud, crec que tenim l'obligació de donar el suport a tota aquesta gent.
Vale, jo ara, perdoni que faig un entre parèntesis, donat el cas, no valdria la pena, però ja que vostè m'ha cridat l'atenció en el meu vocabulari, ara vostè acaba de dir feixistes. No passa per res amb el tema feixista. Jo només vull...
Perdoni, jo a vostè no l'he dit feixista, no, l'he dit feixista a aquests que controlen les elèctriques.
Sí, té raó, disculpi. Vale, però vull dir que també ha fet un judici en aquesta gent. Jo el que vull dir, si me permet, només vull dir que quan, en general, no vostè, però vull dir hi ha una tendència que tot allò que va en contra del discurs que impera, automàticament se li diu feixista i automàticament al moment que li diguem a l'altre feixista nosaltres ja ens expulsem les puces i vol dir que no. I vull dir, em sembla absurd. Jo li vull dir que jo he trucat a la Catalunya Nord, he trucat a la Catalunya Nord, he trucat a la Catalunya Nord per bé, no sé per quina raó, i tinc amistats i tal, i em contesten aquesta gent que és per causa de la inflació, que ells ho deixen de fer a causa de la inflació. La inflació, i em va fer gràcia perquè a casa meva sempre deien que els francesos eren gent rica amb mentalitat de pobre i els espanyols érem pobres amb mentalitat de ric. Jo el que li vull dir és que personalment el que m'escama des de fa molt de temps és veure els alguns polítics fent declaracions a presses, donant titulars dominants, de tema superfície.
Senyora Cornellà, centris amb el contingut de la moció, no amb opinions personals que no tenen res a veure amb si vol donar suport a la Bressola o no vol donar suport a la Bressola. Si vostè vol donar suport a la Bressola, doncs bàsicament és lliure de dir que sí o de dir que no. Però estava fent vostè valoracions personals que no tenen res a veure amb aquesta moció.
No, perdoni, doncs vull treure el tema de personalment i jo per donar el sí o el no vull explicar per què dono el sí o el no. I el que m'escama de fa temps és veure alguns polítics fent declaracions i escolti bé, perquè veurà que aquí ho explico, el que està demanant amb tanta impetuositat. Veure alguns polítics fent declaracions a la premsa donant titulars dominats per temes superficials i controvèrsies passatgeres. Deixi'm-li dir que existeixen problemes profuns i silenciosos que afecten a la nostra economia, perquè també patim inflació.
Estem parlant de la Bressola.
I a la nostra cohesió social, exactament. Penso que ens distraiem de problemes reals des del creixement de desigualtat econòmica, ciutadans que no pas polítics, i la pèrdua de valors col·lectius, fins i tot l'augment de moltes dependències. Mentre ens foquem la nostra atenció en assumptes que, encara que importants, no representen les veritables amenaces del benestar de la nostra societat i en aquest cas les demandes locals. Senyor Reverter, durant anys que esteu fullit ha esperat que l'Ajuntament sanegés el deute i l'Ajuntament suposo que ha agraït que aquesta gent fos incomprensiva i tranquils, passius, que deixessin doncs, que l'entenguessin. És per aquest motiu, en plus, que em sembla poc respectuós que un cop sanejat el deute no mirem primer per casa i fem entendre els de fora que en aquest moment, donat que hem sanejat un crèdit i hem demanat a la nostra gent que s'esperés, com que no són tots els alcaldes de tots els municipis que ho fan, només n'hi ha 200, vostè ha dit que s'havien aglobat tots, són 200, igual que un dia vàrem fer aquí i vàrem prendre paciència, que l'aprenguin, que un dia que ens vagi millor, perquè aquí tenim coses molt més importants. Ja li he dit, i col·laborem 200, és només això, simplement una mica
Li recordo que aquesta moció no compromet l'Ajuntament a fer cap aportació econòmica, si això és el que referia. Per tant, passem a la votació, si no hi ha res més. Vots a favor de la moció donant suport a la Bressola? Vots en contra? Molt bé, passats al punt número 10, passarem al punt número 11, que és prendre en coneixement de la renúncia de la regidora senyora Coral Vilà Colmellivern com a regidora d'aquest Ajuntament. Té la paraula la regidora Coral Vilà.
Bueno, llegiré un escrit perquè quedi més clar que els motius perquè plego i no és perquè no m'estimi el poble ni problemes d'Ajuntament, sinó que he marxat a viure fora de la comarca i crec que Castellfollit necessita algú amb un compromís 100% que jo ara mateix no puc assumir I també estimar el poble és fer això, veure que si no, no pots donar-ho tot, i com a persona responsable, quan vaig prendre el càrrec, crec que és la millor decisió. M'he fet un petit escrit. Bon vespre a tothom, m'adreço a vosaltres amb el cor encongit però ple d'agraïments. Per motius laborals i personals em veig amb la necessitat de deixar la meva tasca com a regidora de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca. No ha estat una decisió fàcil, però crec sincerament que és la més honesta i coherent. Estimar el poble també vol dir saber fer el pas al costat quan les circumstàncies personals ja no permeten dedicar-hi l'atenció i implicació que es mereix. Des del moment que vaig deixar de viure a Castellfollit i a la Garrotxa, he sentit que no podia continuar representant el poble com cal. I és per això que amb responsabilitat i estima he decidit cedir el pas a una persona de confiança, compromesa i plenament arrelada al municipi. La vida és feta d'etapes i avui en tenco una que m'ha fet créixer profundament, tant a nivell personal com professional. Vaig començar aquest camí fa 6 anys des de l'oposició, amb l'il·lusió i empenta per contribuir al creixement del nostre poble. Fa 2 anys vaig tenir l'honor de formar part de l'equip de govern. Gràcies, Miquel, per confiar en mi. Des de llavors he viscut una de les experiències més enriquidores que he tingut mai. He après molt. Tothom hauria de viure, encara que fos per un petit temps, l'experiència de formar part de l'Ajuntament. Et transforma i t'apropa a la realitat que ningú veu del poble i et fa valorar encara més el que tenim. Vull donar les gràcies de tot cor a totes les persones amb qui he compartit aquest viatge, els companys i companyes, que són amics també, del consistori, els treballadors i treballadores del municipi i a la ciutadania per confiar en mi. I no marxo amb tristor, sinó amb l'orgull d'haver pogut aportar el meu granet de sorra a Castellfollit, perquè Castellfollit sempre serà casa meva. Gràcies.
Algú vol dir alguna paraula? Si no, diré jo unes paraules. Bé, Coral, bàsicament agraït-te moltíssim el teu pas per l'Ajuntament, ja des de que estaves a l'oposició, com en aquests 2 anys que has estat a l'equip de govern. Com deies, ben bé deies en el teu discurs, penso que és molt interessant que tothom en un moment donat pogués passar per dins de l'Ajuntament, perquè a vegades les coses diguéssim, no són tan senzilles com es poden veure des de fora, i per tant crec que és una experiència important que doncs, penso que hi hauria de passar, si més no, més gent, que això també demostra el compromís doncs, amb el municipi, molt dels regidors quasi altruïstament, i per tant destinant hores del seu temps doncs, per dedicar a fer feina dins de les seves possibilitats al municipi. Agrair-t'ho moltíssim, el teu pas per l'Ajuntament. També t'emportes aquí doncs, els amics que ens hem trobat doncs, cada dimarts o cada dilluns abans per intentar governar aquest municipi i fer-ho de la millor manera que sabem, que segurament ens hem equivocat, segur, i hem fet coses malament, segur, però si no governem segurament, o si no governéssim segurament no ens equivocaríem, per tant diguéssim que agrair-t'ho moltíssim i també comunicar que en el proper ple doncs, la següent persona diguéssim que estava a la llista de la nostra candidatura, que és la Pilar Mateo, s'incorporarà doncs, com a regidora de l'Ajuntament fent les funcions, les mateixes funcions que feia la Coral Vilà. Gràcies, Coral. Passaríem al punt número 12, acords d'urgència, secretari no tenim res, i llavors el punt número 13, que passaríem a pregs i preguntes, si qualsevol regidor o regidora té algun prec o alguna pregunta, endavant. Bé, doncs no havent-hi més punts a tractar, s'aixeca la sessió.